A Catalunya Ràdio, de 3 a 7. La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Òscar Fernández i Elisenda Carot.
Passant 5 minuts de les 4 de la tarda. Us ho hem explicat a les 3 de la tarda, quan començàvem el programa. A partir del dia 15 de desembre es començaran a vacunar els infants d'entre 5 i 12 anys. Aquest matí la Comissió de Salut ha donat llum verda a la vacunació dels nens amb la vacuna de Pfizer.
Començaran amb els 12 anys i s'anirà baixant d'edat. Entre la primera dosi i la segona hauran de passar 8 setmanes i ara el que queda per veure és quan començarà la vacunació i sobretot si es farà amb cita prèvia.
La vacunació dels infants, dels nens, és una de les estratègies del govern per frenar la sisena onada. L'última setmana s'han detectat prop de 16.000 contagis i els últims 7 dies s'han notificat 40 defuncions, el doble que fa un mes, tot i que són xifres les de defuncions que encara estan molt lluny, per sort, de les dades d'anteriors onades.
És per això que les autoritats també demanen limitar els contactes de cara a les festes de Nadal i que s'acceleri la vacunació de reforç i la dels qui encara no estan vacunats.
Però parlem d'aquesta vacunació infantil que començarà els pròxims dies i de com avança la pandèmia amb en Quique Bassat, és pediatre, epidemiòleg, investigador d'ICREA, d'IES Global. Quique, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
A Catalunya hi ha unes 400.000 criatures que tenen entre 5 i 11 anys que podrien, doncs, ja rebre la vacuna. Ha de ser col·lectiu prioritari o haurien de focalitzar els esforços en els adults no vacunats i en posar les terceres dosis?
Bé, prioritari no, perquè és més important la vacunació de la tercera dosis o de les persones que encara no han rebut la primera dosis, però en paral·lel sí que pot funcionar. Jo crec que s'ha demostrat en les darreres setmanes que la població pediàtrica està patint un número de casos alarmantment alt. Són el grup que tenen la incidència més alta i, per tant, tot i que no hi ha una urgència, perquè ells, per sort, tenen poca malaltia greu, sí que hi ha una, és important vacunar-los per ajudar a contenir d'alguna manera la transmissió comunitària, que ara mateix és molt alta.
O sigui, ja que en general els infants no desenvolupen la malaltia greu, és millor vacunar-nos per això que comentaves de la transmissió, eh? Millor que esperar sí. Que s'immunitzin naturalment.
Sí, evidentment. O sigui, les vacunes ens protegeixen sense tenir que passar pel tràngol d'infectar-nos. És cert que moltes de les infeccions en els nens són poc simptomàtiques, però si tens la mala sort que el teu fill sigui el que té una infecció greu que requereix hospitalització, i li pots estalviar, evidentment, també ens interessa molt prevenir la malaltia aguda en aquells pocs casos que ocorreixi.
Dona el cas que a l'hora de vacunar els nens, a molts pares els han entrat dubtes que potser no van tenir quan els va tocar amb ells ser els vacunats. Com ens podem refiar d'una vacuna de la qual a llarg termini no en sabem els efectes secundaris, si és que en té en els nens? És totalment segura? S'han fet totes les proves? O és normal que els pares tinguin dubtes quan es tracta dels seus fills i no d'ells?
És legítim que els pares tinguin dubtes sempre i se'ls ha de respondre amb transparència i amb dades, no? Però no hi ha cap vacuna a la història de la humanitat que hagi sigut tan testada com les vacunes de Covid actualment. S'han administrat prop de 8.000 milions de dosis de vacunes de Covid al món des que vam començar a vacunar el mes de gener passat, i això vol dir que tenim una base de dades de la seva seguretat extraordinàriament gran. Específicament pels nens, s'han fet els assajos clínics necessaris i que són obligatoris abans d'aprovar una vacuna per l'utilització en nens, que han sigut revisats amb lupa per les agències regulatòries més estrictes del món, la FDA americana i l'Agència Europea del Medicament, amb la qual com a argument dir que no tenim prou dades ara ja no és un argument creïble, perquè sí que en tenim. I als Estats Units, per exemple, s'han administrat prop de 4 milions de dosis en nens menors de 12 anys sense grans problemes reportats.
Un altre argument que eximeixen a vegades hem sentit amb altres vacunes és que podrien interferir en el creixement dels nens. Imaginem que això no té cap base científica?
No, cap ni una. Cap d'aquestes vacunes ha demostrat tenir un efecte negatiu en el creixement dels nens i moltes d'aquests arguments provenen de gent que fa circular rumors que no tenen una base sòlida científica. No, si hi hagués qualsevol dubte de que això pogués ser el cas, evidentment s'hauria aturat el desenvolupament clínic d'aquestes vacunes i no s'estaria vacunant. Especialment perquè aquest és un grup on la malaltia... Han de ser les vacunes extraordinàriament segures perquè aquest és un grup on la malaltia és poc freqüent.
De moment se'ns diu que es dona llum verda a Pfizer. En els futurs serà també Moderna i AstraZeneca o de moment serà només amb Pfizer?
De moment les dues úniques vacunes de les que estem administrant nosaltres que estan en vies de ser aprovades és Pfizer, que ja està aprovada i que és la que s'utilitzarà d'entrada, i Moderna, que està sent avaluada per l'Agència Europea del Medicament. I suposo que en breu, en les properes setmanes, també tindrà la seva aprovació. Però de moment es començarà vacunant amb Pfizer.
Aquells que tinguin dubtes, tranquils, que no es posa exactament la mateixa quantitat de vacuna que se'ns va posar als adults. Es posa aproximadament és un terç?
Sí, és exactament un terç. Això és com els antibiòtics. No li donem la mateixa dosi d'antibiòtic o d'ibuprofè o de paracetamol a un nen que a un adult, perquè els nens són més petits i tenen un volum més petit, no? I la dosi que s'ha estat provant en els assajos clínics i que ha demostrat que funciona i que sobretot és segura en els nens d'aquest grup d'edat, de 5 a 11 anys, és una tercera part de la dosi de dels adolescents i dels adults.
Una vacunació massiva en els nens d'entre 5 i 12 anys podria permetre que anessin a l'escola per fi sense mascareta?
Bé, el que determina si mantenim mesures de prevenció a les escoles no només és la transmissió i l'estar o no estar vacunat, sinó és la incidència que tenim a nivell nacional, no? I ara mateix estem en una situació que no convida a treure cap de les mesures de prevenció, al contrari, que convida a afegir-ne. En el moment que els nens estiguin vacunats sí que podran beneficiar-se d'algunes coses, com per exemple no haver d'aïllar-se cada cop que hi hagi un cas en la seva classe, no? com ja poden fer els adolescents que sí que estan vacunats. Però de moment, fins que no millori la situació epidemiològica, no ens plantejaríem anar traient mesures de prevenció.
Els nens són més propensos a malalties respiratòries com l'asma, bronquiolitis, bronquitis. És millor posar-los la vacuna a nens que tinguin propensió a fer aquesta mena de malalties? És contraindicada, no?
No hi ha cap contraindicació, al revés. Nens que tinguin malalties respiratòries, que fa que hagin d'anar a urgències sovint, com els bronquitis, com els asmàtics, tenen una bona raó per posar-se la vacuna perquè els hi previndria les possibles infeccions respiratòries derivades del Covid. Però no hi ha cap contraindicació. El que sí que hi ha són unes malalties importants on ens interessa prioritzar la vacunació dels nens. Nens que tinguin malalties cròniques, càncers amb immunosupressió, que estiguin rebent tractaments immunosupressors, són equivalents als adults que estan rebent o que van començar rebent la tercera dosi, no? I per tant serien prioritaris a l'hora de vacunar. Aquest, sens dubte, és una recomanació molt alta que es vacunin.
Hi ha alguna malaltia que tingui contraindicació amb les vacunes o no?
No, cap ni una. Les vacunes tenen la seva fitxa tècnica en les que es recomanen en alguns contextes i no recomanen en altres, però aquestes vacunes són extraordinàriament segures i de moment pels nens no tenen contraindicacions formals.
Es pot donar el cas que el pediatre ens recomani no vacunar el nostre fill o això ha de ser sempre decisió dels pares?
No, en principi el pediatre no tindria per què recomanar que no es vacunés als nens. Al revés, els pediatres en general són molt proactius a l'hora de proposar les vacunacions dels nens. En qualsevol cas, no és obligatori vacunar els nens al nostre país. Sí que és altament recomanable, i ara mateix ja tenim la recomanació formal, i després els pares podran decidir què volen fer amb els seus nens.
Doncs és la situació pel que fa a la vacunació dels nens. Per cert, a nivell general, aquest Nadal ens les prometien molt felices pensant que seria pràcticament normal. Serà normal o ara ja podem dir que...
Serà més 2019 o més 2020?
Serà una barreja entre els dos. No serà tan dolent com el 2020, per sort, però estem en una situació que portem quasi 6 setmanes de creixement dels números de forma ininterrompuda. I en les properes dues setmanes la incidència seguirà creixent, per el que ens diuen els modeladors. Amb la qual cosa, jo crec que per les voltes del Nadal tindrem unes xifres encara pitjors que les actuals i això implicarà que alguna restricció addicional haurem d'imposar a l'hora de fer el Nadal. Però en qualsevol cas no serà tan dolent com l'any passat, segur.
Per tant, veurem, si haurem de reduir grups, etc.
Sopars de Nadal, per exemple, d'empresa, millor no fer-los?
La meva recomanació és que siguem molt prudents i qualsevol sopar de Nadal que no sigui absolutament indispensable, cap d'ells ho és en general, jo no el recomanaria. Acabem de tenir el cas d'un sopar de Nadal d'un hospital en Andalusia, on tot i estar tots vacunats amb les tres dosis i haver fet un test d'antigen negatiu tots a l'entrada, això ha causat un brot amb més de 70 casos positius. Amb la qual és un risc innecessari. Jo prioritzaria els sopars familiars per a aquelles persones que prefereixen això, i no m'arriscaria a fer sopars de grup multitudinaris que poden ser un factor de risc molt important de transmissió.
Ara que feia referència a aquest sopar en un hospital de Màlaga, diria que és, clar, molta gent que ha dit, oh, fins i tot estaven vacunats amb 3 dosis de vacuna, si s'havien fet un test d'antígens. Seguim insistint, les vacunes ens protegeixen fins a un cert punt i sobretot ens protegeixen de les variants més greus de la malaltia, però no ens fa immunes, que això que la gent ho tingui clar.
Exactament, i això és un matís molt important. Nosaltres no som invulnerables al virus, encara que estiguem correctament vacunats. El que passa és que si estem correctament vacunats estem molt ben protegits contra la malaltia greu, que al final és el que ens interessa evitar. Si jo m'infecto, puc assumir el risc d'infectar-me si no sóc capaç de malaltir molt greument i si no vaig transmitint el virus a altres persones. Però recordem tots que inclús estan vacunats hi ha risc d'infectar-nos i de ser infecciosos pels altres.
Uh-huh. I l'últim, a nivell general, el passaport Covid s'està mostrant com una eina sobretot vàlida per potenciar la vacunació. Avui teníem aquestes dades que s'han multiplicat per 3 el nombre de primeres dosis que es posen ara, que es demana aquest passaport Covid, del que es posaven fa algunes setmanes quan no era necessari presentar aquest passaport.
Sí, és una estratègia molt vàlida per estimular els que no s'han vacunat que es vacunin. I evidentment està funcionant en aquest sentit. Però també té un perill, que és que ens refiem de que gràcies al passaport Covid millorarà la incidència, millorarà la transmissió. I això no és cert. El passaport Covid no disminuirà la transmissió. Totes aquestes persones de l'Hospital de Màlaga que estaven en aquest sopar tenien el seu passaport Covid al dia i haguessin pogut entrar en aquest local. I tot i així hi ha hagut un brot amb 68 casos, no? Amb la qual cosa recordem que el passaport ens estimula aquells que no s'han vacunat i per això té una utilitat, però necessitem altres mesures de prevenció per evitar que el virus segueixi circulant lliurement.
De vegades és una cosa que no volem entendre perquè ho han dit mil vegades des de col·lectius mèdics, també ho hem dit a mitjans de comunicació, que ni antígens, ni PCRs, ni vacunes ens haurien de fer treure la mascareta. I tots insistim, quan estem en família, amb éssers estimats, no, jo estic vacunat, no, jo m'he fet un antígens, i sabem que pot passar com aquest cas de Màlaga, que ara mateix citava.
Sí, exactament, això és una realitat. És veritat que disminueix el risc, un test d'antígen negatiu abans d'entrar en un local ens dona una certa tranquil·litat, però no és absoluta aquesta tranquil·litat, amb la qual no podem confiar-ho tot en el resultat dels tests.
Doncs hem repassat primer la vacunació infantil i després també la situació general de la pandèmia amb el Quique Bassat, pediatre, epidemiòleg, investigador i CREA a l'IES Global, que a més ens atén, em sembla que des de l'aeroport, per tant li agraeixo especialment que pendent de tot plegat estigui pendent també de la trucada de Catalunya Ràdio. Doctor Bassat, gràcies per atendre'ns i bona tarda.
Un plaer, com sempre, gràcies a vosaltres.
Gràcies. Passant 3 minuts d'un quart de 5 de la tarda, fem una pausa i de seguida parlem del Barça, que demà té un partit de caixa o faixa. I no sé si els culers han de ser optimistes o pessimistes.
No vull ser pessimista, només diré menys mal que és a porta tancada.
Ui. Ara ho comentem.